...de les administracions centrals de l'Estat i el projecte de pressupostos generals de l'Estat proposats per l'exercici 2015. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa, i bona nit a tothom. Bé, avui és una d'aquestes mocions que segurament amb molta raó molts pensaran que és recurrent, ja em perdonareu, crec que toca, i la presentaré molt breument. Només per dir que crec que aquest ple ha d'expressar una vegada més la seva posició al tracte que rep la ciutadania d'aquest municipi i la del conjunt de Catalunya per part de les institucions centrals de l'Estat, que hem d'instar la Generalitat de Catalunya i les forces polítiques catalanes, els agents socials, les institucions, qui convingui per capgirar aquesta situació, que crec que des d'aquest Ajuntament hem d'expressar el suport i també l'Ajuntament, des d'aquest Ajuntament, d'impulsar i reforçar aquests esforços referits en aquest punt precedent en la vida de les nostres capacitats i dins les nostres competències, doncs perquè aquesta situació efectivament es capgiri i que aquests acords els hem de projectar perquè realment la situació és greu, és molt greu. Jo això ja ho he dit alguna altra vegada en aquest ple. De tots els problemes econòmics que pateix la nostra societat, el més important i de llarg, i a una distància sideral, és el que se'n deriva de la nostra pertinença al marc institucional, polític, econòmic, diguem-ho com vulgueu, espanyol. I això és així. No hi ha cap altre problema de la nostra societat que impliqui una pèrdua anual d'entre el 8 i el 10% del PIB. Cap, ni de lluny. I per tant jo crec que això, en els temps que corren, doncs s'ha d'explicar, s'ha de dir, i per tal que tothom actuï en conseqüència. I no m'hi estic de fer una constància, doncs, que vaig incloure en els atesos, no? Que fins i tot donant per bo aquesta infàmia, perdoneu, d'estudi que es va presentar doncs per un doctor del CSIC i que va avalar el ministre Montoro, fins i tot en aquesta situació i atribuint només un promig del que significa per Sant Cugat el dèficit fiscal, doncs les pèrdues anuals per aquest municipi són bastant superiors als 100 milions d'euros anuals, que és més o menys l'import, el muntant del pressupost d'aquest Ajuntament. Jo, per tant, dit això, i en els temps que corren, crec que una vegada més, i atès doncs, com queda Catalunya en el pressupost general de l'Estat previst per el 2015 amb una inversió paupèrrima que no arriba ni al 9% del PIB, doncs em sembla que és de justícia que, com a mínim, aquest Ajuntament expliciti això que estic dient i que, a més, ens postulem doncs, per intentar donar suport i ajudar a la mesura de les nostres possibilitats a capgirar aquesta situació. Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Grups que es volen posicionar. Senyor Bruno de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Anunciar pues, mi voto en contra. Este tipo de mociones llevamos ya 3 años que son... Creo que cada 3-4 meses pues cae una moción de este tipo, ¿no? La base siempre es la misma, pues ese victimismo, el nacionalismo, se impone, olvidando que todos los sistemas de financiación han sido aprobados siempre con el voto favorable de Convergencia y Unión en estos últimos 30 años, pero bueno, el pasado pues no importa, ¿no? Cataluña no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, creo, comunidad autónoma con mayor déficit fiscal. Ustedes presentan unos métodos, el Gobierno de la Nación presenta otros métodos. Acepten la diversidad de criterios, solo valen los que establece la Generalitat. Además, ustedes tampoco tienen en cuenta cómo el Gobierno de la Nación, pues debía, de manera indirecta, con el FLA, con el Fondo a Proveedores, pues también hace que las arcas públicas de la Generalitat pues, tengan tesorería y de facto se pueda pagar muchas nóminas de funcionarios, ¿no? No voy a entrar más en el fondo del asunto porque es un tema reiterado en este pleno. Lo considero cansino y anunciar únicamente mi voto en contra. Gracias.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Bea.
Bé, seré sintètic. No crec que valgui la pena entrar en discussions bizantines. Hem parlat, això sí que ho deia bé el Bruno Salvador, bastantes vegades de temes similars. Nosaltres votarem a favor de la moció perquè creiem que aquests pressupostos generals de l'Estat del 2015 suposen un greuge evident per Catalunya i que bé, reflecteixen la inversió més baixa dels darrers 17 anys, em sembla que posa la moció, no? No obstant això, o sigui, reiterar, l'espoli fiscal és evident i això genera problemes a la Generalitat. Llegia abans d'ahir el senyor Mascolell, no?, que està preocupat per temes de tresoreria. No, costarà afrontar pagaments, entre altres coses, per aquests pressupostos generals, però nosaltres evidentment des de la CUP no podem votar a favor d'això i votar a favor de que l'única culpa és de l'Estat espanyol. O sigui, això no és cert, no? Es diu que es diu que no hi ha res comparable a l'espoli. Bé, no ho sé, hi ha un espoli que és el frau fiscal, per exemple, que són 16.000 milions l'any quantificat a Catalunya, no només el senyor Pujol, evidentment, que ens ha robat a tots, molta gent amb molts cognoms catalans en roba, el conjunt de la societat catalana, i això també és important. Com també és important els interessos del deute de 6 milions d'euros al dia, que suposen 2.200 milions d'euros anuals per la Generalitat, no? Per tant, espoli fiscal, anem en contra de l'espoli fiscal, evidentment, però també contra l'espoli de classe, contra el frau fiscal, i anar una mica més enllà. Aquests pressupostos no només són un greuge per Catalunya, sinó pel conjunt de la ciutadania de l'estat espanyol, perquè consoliden les polítiques neoliberals i l'austeritat profunda del govern de l'estat espanyol. Aquests pressupostos són un enemic de les classes populars catalanes, espanyoles, andaluses, de tot arreu. Per tant, no només som els catalans els damnificats pels pressupostos del PP. Un govern que, entre altres coses, retalla en sanitat, en educació o en totes les facetes, mentre gasta 47 milions d'euros diaris en armament, 47 milions d'euros al dia en armament, i segueix augmentant cada any. No tenen vergonya, per tant, s'han de rebutjar aquests pressupostos. I bé, penso que ja ho he explicat suficient. Per tant, votarem a favor per rebutjar aquests pressupostos, però reiterar que no és només Espanya que en roba, que les elites catalanes en roben als catalans, als espanyols i a tots els que vivim de moment en aquest estat.
Moltes gràcies. Té la paraula per Iniciativa per Catalunya el senyor Joan Calderó.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a tothom. Bé, és per anunciar el vot favorable a la moció que presenta en aquest cas el grup de Convergència i Unió, però també posar l'accent en això que apuntava el senyor Bea. És evident que no només estem parlant de que a Catalunya la maltracten com fa 17 anys a nivell d'inversió en infraestructura, sinó també que són uns pressupostos que no donen resposta a un dels problemes, al problema més greu econòmic que té el país, que des del meu punt de vista, el senyor Brugarolas té un altre, el meu punt de vista és l'atur. El major problema econòmic que té aquest país és l'atur. I aquests pressupostos de l'Estat el que fan és rebaixar les partides que van precisament a l'atur. Rebaixen també les partides que van a pensions. I no posen i retallen encara més en serveis socials, sanitat, etc, etc, etc. Per tant, donar suport a la moció, perquè és veritat que hi ha una actuació del govern de l'Estat de bomber piròman, en aquest cas, amb la situació política institucional que hi ha, que a més el que fa és castigar encara més Catalunya, però també posar sobre la taula que són uns pressupostos generals de l'Estat que no donen resposta i que ens posen encara més al precipici.
Moltes gràcies. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Vilasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Sort que nosaltres no hem presentat aquesta moció, perquè no sé si us fixeu, estem fent del Congrés dels Diputats, o sigui, votant el pressupost que es votarà al Congrés dels Diputats d'aquí un temps. Ni bé ni malament, és una proposta del govern i de Convergència, per tant, escolta, es vota el que sigui. Ara, jo crec que nosaltres hauríem sortit al diari, Però en qualsevol cas, el nostre grup no pot ser d'una altra manera, i tal com farà els diputats del PSC, votaran en contra del pressupost del govern de l'Estat, i per tant té tota lògica que votem en contra d'aquest pressupost o mitjançant la moció que presenta Convergència i Unió de rebuig al pressupost que es votarà d'aquí un temps al Congrés dels Diputats i al Senat. Entenc que això és el que presentem. És evident, aquest pressupost és la peste dels pressupostos. El que fa és trencar el que dèiem, l'ascensor social, l'aspecte de l'estat del benestar i tot allò que els companys tant d'Iniciativa com de la CUP han refermat. Ens sembla un pressupost absolutament que incompatible territorialment, no solament amb la nostra ciutat, sinó amb totes les ciutats de Catalunya i també amb totes les ciutats de l'Estat, perquè bàsicament el que fa és aixafar aquells que més drets necessiten, i sobretot la sanitat i educació, per supost, lamentable. D'altra banda, també voldria recordar als companys de Convergència i Unió que el grup parlamentari de Convergència ha votat el 51,76% dels decrets lleis que ha portat el Partit Popular, el govern del Partit Popular, així com el 42% dels projectes de llei. Entre alguns d'aquests decrets, els vull recordar, amb el seu vot de suport, les mesures urgents en matèria pressupostària, la llei laboral, de modificació laboral, el règim d'administració de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, bueno, unes quantes més. Per tant, jo crec que això m'agafo molt al discurs que ha fet l'Ignasi anteriorment. Jo crec que no podem deslliurar una cosa de l'altra. Aquest, com deia, com els deia, és un pressupost peste, no en el sentit olor, em referia en el sentit de malaltia pressupostària, i en aquest sentit crec que també hauríem d'intentar reconèixer, o almenys ho sabem, que l'orientació que també porta a tirar endavant determinats aspectes del pressupost de la Generalitat de Catalunya es basa en les mateixes fonts, com a mínim el 51,78%. Gràcies.
Gràcies. Per part de Convergència i Unió, disculpi, per part del Partit Popular, té la paraula el senyor Benet.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nosotros creemos que el debate de los métodos de cálculo del llamado déficit fiscal, los métodos de cálculo en las balanzas fiscales, está desvirtuado. Ese debate está desvirtuado desde hace mucho tiempo porque se da información a medias, ¿no? Por ejemplo, en ese informe del CETESC, que en su día originó el debate en el año 2009 sobre las cuentas del año 2009, que estuvo promulgado en el 2010 o 2011, no recuerdo exactamente, se obvian muchos de los datos reflejados en el propio informe, en el que hay cuatro métodos de cálculo y del que solo se ha dado repercusión mediática a uno de ellos, que es el que más desfavorece, por decir, a Cataluña. En él hay cuatro. El que menos favorece a esta tesis de la teoría del déficit fiscal, del maltrato fiscal, es uno que no da déficit, sino que da superávit. Son cuatro. Y los hace el propio CETES, que es un organismo de la Generalitat. Esto es lo que consta en el informe. Si solo vemos uno, que además es el que no se tienen en cuenta los gastos que tiene el Estado, que favorecen a todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, de los cuales se benefician los ciudadanos que viven en Cataluña, porque son de Cataluña o porque son de fuera, pero que viven en Cataluña, incluso los ciudadanos que viven en el extranjero, pero que son ciudadanos españoles, entonces sale un método de cálculo, sale un resultado que nada tiene que ver con la realidad, porque esos gastos existen y son compartidos entre todos. Nosotros también tenemos que aportar para esos gastos. Otro tema es la inversión del Estado en Cataluña. Ese es un tema aparte. La inversión que se hace cada año del Estado en Cataluña se puede discutir más, se puede discutir menos. Tendría que aumentarse. No, esa es otra discusión. Pero déficit fiscal es una cosa, déficit económico es una cosa, y falta de inversiones es otra. Y yo creo que en esto se confunde a la hora de hacer el debate. Teniendo en cuenta el dinero que aporta, ya hablando de San Cugat, que es lo que nos interesa aquí, hablamos de todo, casi menos de San Cugat, hoy estamos hablando de muchas cosas menos de San Cugat. El Estado aquí es el que más aporta para las cuentas del Ayuntamiento. El Estado, las PIES, la aportación del Estado a las cuentas del Ayuntamiento, gracias a eso, el Ayuntamiento tiene unos ingresos que le permiten hoy día suplir la falta de ingresos que la Generalitat incumple. Es decir, la Generalitat tiene unas transferencias comprometidas que no cumple y las ha ido reduciendo además esos compromisos a lo largo de esta crisis desde el año 2008. Pero el Estado no, el Estado al contrario, ha ido aumentando el dinero que aporta a San Cugat directamente de participación de ingresos del Estado. No quiero ni pensar qué pasaría si el Estado hiciera lo mismo que la Generalitat y tardara en aportar ese dinero. Las cuentas me parece que no cuadrarían mucho. Si la Generalitat tiene déficit, volviendo al tema de la Generalitat, si tiene déficit, no es por culpa del Estado, en sus cuentas, no es por culpa del Estado. Podemos hablar que haya falta de financiación de inversiones, pero las cuentas, la Generalitat sigue cobrando sus impuestos y sigue recibiendo el mismo importe del Estado, que además le tiene que adelantar importes para poder pagar a los proveedores. Es decir, ese resultado es consecuencia de la mala gestión, no del déficit fiscal, supuesto déficit fiscal. Y respecto a lo que decía el representante de Iniciativa, el Estado no crea empleo. El Estado no tiene que crear empleo. El Estado tiene que crear las condiciones ambientales propicias para que las empresas, los autónomos, las cooperativas, etcétera, puedan crear empleo. Pero el Estado no lo tiene que crear empleo. Tiene que favorecer esas condiciones. Y es lo que está haciendo, favoreciendo esas condiciones. Pero antes, además, ha habido que resolver un problema que era la falta de tesorería del día a día del Estado. El Estado no tenía tesorería porque los ingresos habían bajado y los gastos habían subido. durante los últimos 5 años o 4 años de gobierno del Partido Socialista. Con lo cual, lo primero es poder pagar. Lo segundo es crear las condiciones para que se cree empleo. En lo primero, ya lo hemos hecho, y lo segundo, lo estamos haciendo. Denos un poquito más de tiempo, por favor.
Gràcies, senyor Benejam. Senyor Brugarós.
Sí, jo no sé si estem de broma de vegades. El senyor de Salvador, no és victimisme, és voluntat de servei. Segona, el Fons de Liquiditat Autonòmica no és una donació. És que ens presten els nostres diners amb interessos. Tercera, aquí confonem greument conceptes. És a dir, el frau fiscal o el dèficit públic, fins i tot, no és una pèrdua de PIB de Catalunya. El dèficit públic és que una administració, en aquest cas la Generalitat, com ara mencionava el senyor Benejam, gasta més diners dels que va recaptar. Però aquests diners, els que siguin, es queden a Catalunya. Estan a la Generalitat o en els proveïdors de Catalunya, però estan a Catalunya. Per tant, un 4,2, que és el màxim, el pic màxim de dèficit públic de la Generalitat que va tenir en el seu dia, no té res a veure, és una xifra que no és, descriu un concepte que no té res a veure amb la quantitat de recursos que se'n van de Catalunya cada any pel dèficit fiscal Catalunya-Espanya. Ho entén? Són coses diferents, no té res a veure. El frau fiscal és un problema molt greu, però tampoc és una pèrdua de PIB, perquè són diners que en lloc d'estar en mans d'una família o d'una empresa haurien d'estar en una administració, però no deixen d'estar en mans d'una empresa o d'una família. En canvi, el dèficit fiscal, sí, són diners que estan aquí, amb administracions, empreses o famílies, i que per art de màgia se'n van de Catalunya. Ho enteneu? Són conceptes diferents. L'atur és el problema més greu de Catalunya. Home, clar que sí, però és conseqüència. És una conseqüència de què? Entre moltes altres coses, del dèficit fiscal. Perquè si Catalunya se'n va... Joan, no posis cara d'allò, és que és així.
No fem debat, senyor Brugarola, segueix.
Si tu fas una ràtio del PIB de qualsevol estat i el número de llocs de treball que té aquell estat, surt una dada, i més o menys és equiparable aquesta dada, surt a 50.000 euros per persona i any, més o menys, surt per aquí. Llavors, fes números. Si el tema dels mètodes de càlcul, ara m'hi referiré, però si donem per bona la quantitat dels 16.000 milions d'euros o els 15.000 milions d'euros de dèficit fiscal a l'any, i donem per bona aquesta ràtio, que és una ràtio que, diguem-ne, que econòmicament té sentit, doncs estem parlant de que a Catalunya li falten uns 200.000 llocs de treball que haurien de ser aquí i no hi són. Per tant, clar que tenim un problema d'atur, però és que pràcticament la meitat de l'atur registrat, o un 40% de l'atur registrat, i això ho diuen els economistes, els estudis, etc., i també soc economista i també els ho dic, però no és que ho digui jo, és que això és així. El dèficit fiscal és un problema social gravíssim a Catalunya, gravíssim. No només des d'un punt de vista de finançament de les administracions, que també, però no és el més important. El problema crític és que és un problema social, és un problema, diguem-ne, que institucionalment té una derivada amb conseqüències socials gravíssimes. I acabo amb la qüestió del debat dels mètodes. Mira, no emboliquem la troca. O sigui, els mètodes descriuen coses diferents. Cadascun d'ells descriu una realitat. Si vostè vol calcular els diners que se'n van cada any de Catalunya, només té un mètode, que és el flux monetari. El flux del benefici descriu una altra cosa, senyor Benejam. I això és així. La Brometa em referia a això de que l'Estat aporta la major part dels diners a Sant Cugat, de l'Ajuntament. Home, això és una broma, quasi de mal gust, li diria. Aporta apenas el 10% del pressupost. La gran majoria l'aporten els ciutadans de Sant Cugat. I això és així.
Gràcies. Passem, doncs, a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Som 20. Vots en contra. Abstencions no n'hi ha. Per tant, queda aprovada per 20 vots a favor i 3 vots en contra.